Un momentet. 9 i 26 minuts. L'Eduard Gené i el Víctor Alexandre estaven aquí ja amb la tertúlia. També tenim entre nosaltres Dolors Vilarasau i Jordi Mussoi. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Estàvem parlant d'un tema, el tenia previst per al final, però en podríem parlar. Avui hem sabut que el Gremi d'Hostaleria del Vallès Occidental i el Barcelonès vol presentar una denúncia contra l'Ajuntament perquè considera que la normativa municipal d'horaris de bars, locals i restaurants incompleix la normativa d'àmbit català. L'acció arriba després que diverses entitats integrades al Gremi, com l'Associació de Locals d'Oci, protestessin pel fet que clients dels bars del carrer de l'Ia Rogent no poguessin veure el Madrid-Barça en compliment de l'horari de tancament de la normativa municipal. És a les 11 de la nit, a l'hora que han de tancar, el partit va començar a les 10, per tant acabava més o menys a les 12 de la nit, i molts clients d'aquests bars es van trobar que no van poder acabar de veure el partit, motiu pel qual havien anat a aquests locals per sopar i per veure el partit. Els voldria preguntar en general com veuen els horaris de les terrasses al nostre municipi. És un tema recurrent que surt constantment a la premsa. Els restauradors es queixen perquè volen més temps de terrasses i en paral·lel grups de veïns demanen que això no s'ampliï per evitar que molesti en el seu descans. És veritat que s'està treballant en un pacte de nit amb diversos agents socials. L'Ajuntament representa que s'ha posat les piles en aquest tema per veure si s'hi pot trobar una solució, però mentrestant ens trobem en situacions com aquestes, que restauradors del nostre municipi no poden oferir el partit perquè veuen que a les 11 han de tancar i, vaja, només hauríem vist la primera part i no hauríem vist els gols finals del Barça, per tant, mal negoci anar-hi. Qui vol començar? Com veieu aquests horaris de les terrasses, Eduard?
Massa preocupació pel tema del futbol, jo sabeu que no la tinc, però bé, no, ho entenc. M'intento situar en el comú de la gent. La primera cosa que cal dir és que la coexistència entre les terrasses o els bars o els llocs d'esbarjo i amb el descans que se suposa que tothom vol tenir a partir de certa hora és difícil. O sigui, és un punt... O sigui, que a vegades es diu, què volem, una ciutat dormitori? Què volem, una ciutat doncs, que hi ha molta joventut i n'hi haurà més encara d'adolescència d'aquí un poc temps, on es compagina una cosa i l'altra? Jo diria que, com sempre, amb tot, és inevitable coexistir i, a més, és raonable coexistir. Per tant, em sembla que, efectivament, els horaris d'aquí són massa rígids i, sobretot, a partir de certa època de l'any, vull dir, a partir de la primavera, cap a l'estiu, etc, on hi ha la possibilitat d'estar moltes hores i a última hora de la nit a fora del carrer en tranquil·litat, perquè s'hi pot estar pel clima, doncs tancar a segons quina hora em sembla excessiu. És massa... No sé si aquesta normativa, com dius tu, existeix o no existeix, però al marge d'això, penso... Altra cosa és com un partit de futbol comença a les 10 de la nit.
Sí, aquesta és una altra.
Aquesta és una altra, perquè, clar, se suposa que precisament un partit com aquest, doncs molts nens voldrien veure aquest partit i, com és lògic, aquests nens aquell dia havia fet molt difícil per part dels pares dir-los que s'anessin a dormir a l'hora que hi van cada dia. Però, en general, jo diria, penso que sí, que és massa restrictiu a l'horari i que, per tant, hauria d'haver-hi més possibilitats de que la cosa s'allargués una mica més. Insisteixo sobretot a l'estiu, tot i que entenc perfectament, a vegades, la reacció d'alguns dels veïns en aquest sentit.
Com ho veieu, Dolors?
Jo volia comentar també el tema dels horaris, però sobretot em fa molta gràcia el tema de les terrasses. Abans això era una cosa purament de l'estiu o de quan feia bon temps, i ara, per exemple, estem al mes de gener i tu pots anar a quantitat d'establiments encara en una terrassa, no? I també el tema de la despesa energètica, o sigui, a mi em fa molta... O sigui, ho sento pels fumadors, amb els que em solidaritzo, com a ex-fumadora, però em solidaritzo amb ells, però és el tema aquest de les estufes aquestes que al mig del carrer, en temps de crisi, en temps de que s'està procurant tant pel tema ecològic i tal, ho trobo una despesa energètica inútil i ho trobo una mica estrany tot plegat, doncs això, que hi hagin concretament terrasses en ple mesos d'hivern, no? És clar que el clima cada vegada és més irregular i cada vegada acompanya més, però bueno, aquesta és la primera consideració. I després, el tema dels horaris, evidentment, jo també els trobo molt restrictius. No hi ha anar a prendre alguna cosa, sinó de vegades sopar després del teatre, per exemple, és molt complicat. O sigui, et trobes que estàs a les 11 sopant i que et tanquen els llums, doncs perquè hi han problemes de legalitat i tal, i és això, no? Si el model de ciutat és un model de ciutat d'un... Clar, en aquest sentit és un model bastant de ciutat dormitori, no? Vull dir, una mica de que els veïns, doncs, que no emprenyin gaire i ens anem tots a dormir i ja està, i ja fem la vida a Barcelona o en un altre lloc, no? I realment sí que ho trobo molt, molt restrictiu.
Víctor.
Sí, el problema és que Sant Cugat ha adquirit una personalitat de ciutat familiar. De pares joves amb cotxets que, lògicament, per les obligacions que comporta tenir nens, no es poden permetre, doncs, el luxe de sortir de nit i clar, d'estar a casa i tot això, no? Llavors, tota la gent que no es troba en aquesta situació perquè és més gran o perquè està sola o pel que sigui, es troba que no té alternatives per sortir, perquè és una ciutat molt familiar, és com, no sé, com Altafulla, aquests llocs que sí que són molt, molt tranquils, no passa mai res, i tots són cotxets, mares que passegen, àvies i tal, no? I clar, Sant Cugat és molt més que això. Conciliar-ho és difícil, com diu l'Eduard i la Dolors. Jo potser seria restrictiu, si es vol, a l'hivern, és veritat, a l'hivern, fer un tipus de normativa, però el que consideraríem estiu, que és a partir de la primavera, perquè la temperatura aquí és molt benigna, ser molt més permissius en aquest sentit. Perquè és que, si no, sembla una ciutat molt nòrdica, on certament, doncs, a partir de certa hora, quan es fa fosc, ja no hi ha res, no? Ja no hi ha vida. I, home, no som escandinaus, en tot el que això significa. És a dir, el Mediterrani té una altra climatologia, com diu la Dolors, ha canviat a més, ara fa... la temperatura és més benigna a l'hivern i convida més a que aquells que no poden estar dins perquè fumen i s'estiguin a fora i no sigui un suplici, no? Però crec que l'Ajuntament hauria de tenir en compte que és que s'està convertint en una ciutat totalment adormida. Certament, quan la gent surt a la nit, no té alternatives. El teatre comença a les 9. Jo no dic que sigui bona ni dolenta l'hora. Comença a les 9, molt bé. Però si vas xinoxano de casa teva, home, pots sopar a les 8 i a les 9 ets al teatre. Però no tothom va al teatre, és de Sant Cugat o viu allà mateix. Com jo, per exemple, al barri de la Floresta, no?
Comencen a les 10, generalment.
O depèn de l'espectacle.
Sí, o sigui, si és dilluns, dimarts, dimecres, dijous a les 9, però divendres i dissabtes a les 10.
Sí, clar, si, per exemple, et toca un Shakespeare, has d'estar 2 hores allà, posant per gas, no?
Clar,
pots estar... Però si, llavors què fas quan acabes?
Si vens de Barcelona, vol dir que, clar, no, si sopes abans, és un problema. No?
Sí.
Llavors, clar, jo soparé després. Val bé. Ja, quan seré Sant Cugat, al sortir del teatre, una persona de Barcelona o de Terrassa, on sigui, no? Aniré a sopar, molt bé. Però on va? On va? Aquest és el problema. L'Ajuntament hauria de treballar molt aquest tema, perquè si no tenim una ciutat no dormitori, sinó una ciutat adormida, i hi ha molta gent jove aquí, i llavors què passa? La gent jove marxa, clar, perquè no troba, però és que ja no estic parlant de joves, vull dir, la gent, sopen els joves i sopen els grans.
O va fer un botellot.
Jordi, ara sí. Parlarem també del botellot. Com ho veus, el tema dels horaris?
Jo crec, el que diu el Víctor, no? Que s'ha de ser flexible com a tota la vida. Vull dir, hi ha èpoques que has d'anar amb més cura, en èpoques que tens una mica més de màniga ampla i que no es pot ser talibà per cap de les parts, no? Sempre s'ha de buscar una mica el consens entre veïns, restauradors i arribar a un bon port, no? Jo, per exemple, a dia d'avui les terrasses ja no sé què són, perquè un nen de 15 mesos sortir més tard a les 11 és impossible.
Clar, clar.
Però bueno, fa 4 dies n'era consumidor, llavors clar, és una mica buscar l'equilibri. Jo crec que és buscar el...
És que potser les 11 estan obligats a tancar també a dins, oi? No només la terrassa?
Les terrasses.
Uh-huh. A dintre poden continuar veient el partit, això que deies. Això seria, és diferent, eh? Una cosa és que estiguis veient un partit i et diguin, escolta, a les 11 la normativa ens tanca.
No és la terrassa, només.
Però bueno, pots entrar a dins.
I alguns bars... Ara, sí. No, i a la zona de l'Illa Rogent a les 11 també han de tancar, perquè va haver-hi un problema amb un restaurador que va publicar un mitjà d'aquesta ciutat explicant que fins i tot havia acabat a comissaria. Depèn de quines zones han de tancar també a aquella hora.
És que una altra cosa és que tu...
Per això a les 11 no van poder continuar veient el partit, perquè, clar, no ho podíem veure dins.
Si tanquen, tanquen, clar, dins. Però si només és a fora, la queixa només és del senyor que diu, no, és que jo vull continuar veient el partit fumant. Això és molt diferent. I clar, si estic a dins no puc fumar. Bé, però això és un altre tema.
Cada pot fumar al camp del Barça tampoc.
Clar, exacte, al camp del Barça tampoc pot fumar, no?
Però la gent fuma, ja em puc donar fe, perquè hi ha gent fumar, malgrat...
Controlar 100.000 persones...
És complicat, és molt complicat.
Sí. Jo també reivindico els dies que hi ha partit del Barça, que hi hagi algun bar que no hi hagi partit. perquè és molt avorrit, per exemple, si no t'interessa el futbol, vull dir, poder moure't, vull dir, poder això, anar a sopar o anar a algun lloc i tindre que estar tota l'estona, o sigui, amb el partidet dels nassos, no? No, bueno,
sí,
clar, és que aquí sempre o sigui, per exemple, quan parlem de Catalunya, parlem de coses, parlem dels drets de les minories, no? I en canvi, per altres temes, només parlem dels drets de les majories. I penso que també hi ha un públic, també hi ha una gent que, per exemple, aquest tema no li pot interessar, i és molt difícil, però que hi ha algunes persones, no, ja sé que no n'hi ha moltes, que vull dir això, trobar un lloc on puguis estar tranquil i on no tinguis que anar xupant tota aquesta cosa que després ja veuràs repetida, superrepetida a la tele, vull dir, bueno, a les ràdios, en els comentaristes, a les tertúlies, a tot arreu, bueno, arxiconeguda.
Podem fer una plataforma, si vols.
Ah, bueno.
I muntar un bar
no i muntar, vol. I va, muntar.
Sí, però pels bars un dia com aquest és un salvavides econòmic, veure els bars plens de gent que et va sopar amb amics que es troben allà una estona abans, fan unes cerveseses, demanen un entrepà, unes patates, tot això pel restaurador.
Però
és
que, fixa't Josep, que clar, és que mai no plou a gust de tothom, perquè els bars els hi cau del cel, encantadíssims que a les 10 hi hagi partit, no? Però justament el ram de l'hostaleria clàssic, aquest està en contra
queda
d'això,
afectat.
Perquè queda buit i només van aquelles persones que, com diu sí. La Dolors, no els interessa allò. Viuen d'això també el món de les pizzas, d'això també viu. Però en definitiva et trobes que és un tipus d'espectacle que comença tard, perquè com que qui mana és el mercat i mana a les televisions no els interessa avançar aquests horaris, perquè aquest és un altre tema, el tema social. A les 9 encara hi ha gent que treballa. Que això no passa a Escandinàvia, per exemple, no? Però aquí sí, a les 9 encara hi ha gent que treballa, molta gent que treballa. No em refereixo només als que treballen als hospitals i això, sinó gent que encara està treballant, no? Doncs hi ha botigues obertes a les 9 encara, de menjar i tot això. Clar, per què els actes són tan tard i aquestes coses? Perquè es considera que fins a les 10 no hi ha gent...
No, però de tota manera...
I tot el món de l'espectacle, vull dir, sí. els teatres no... Els teatres pràcticament han de tancar els dies que hi ha partit, hi ha molt poca gent.
Ah, clar, també
que
són...
Els teatres, els cinemes, o sigui, s'atura... O sigui, és com si no existís vida fora del futbol.
No, la gent escolleix el que més li agrada.
Escolta,
ja. El que passa que, bueno, que clar, per exemple, recordo la temporada passada que era com dilluns partit, dimarts partit, dimecres partit. O sigui,
no, temporada passada, no, l'actual. Menys el divendres. No, jo el que volia dir precisament
és que s'ho carrega tot. Es carrega tot l'altre.
Això de l'horari tampoc és així,
dimarts,
eh?
I dies així, a part del partit aquest últim, em sembla que no hi ha futbol als bars. Dilluns, dimarts, dijous, no, vas a un bar i no hi ha futbol posat.
Bueno, però la gent no l'està veient a casa seva o no ho sé. Vull
però a l'horari que deies tu, el tema dels mercats, encara és pitjor, perquè inclús el dissabte, que se suposa que no tanta gent estarà treballant, també passa aquest tipus, aquest ball d'hores. El que es fa és programar de tal manera que, per exemple, un dissabte pot haver-hi un partit que es comenci abans de les 9 i un que comenci després de les 10 o les 10. Amb la qual cosa vol dir que hi ha una franja de 5 hores on només hi ha futbol a la televisió o segons quines cadenes de televisió, i per tant que els aficionats poden empalmar, a més si tenen digital poden empalmar amb tots els partits d'Europa. És a dir, que un senyor pot sentar-se davant de la televisió i veure futbol des de que s'aixeca al dematí fins que se'n va a dormir al cap de 14 hores.
I si tens el National Geographic pots veure animals
també,
sí, cinema, hi ha canals de cinema també. No, això sí. Però és molt difícil tot això, perquè realment, ja dic, com que manen el mercat i manen les... Això és veritat, manen les majories, perquè són clar, com hi ha més consum, doncs és qui mana. És molt difícil que aquestes qüestions dels horaris arribin a canviar. Els Òscar, per què són en dilluns? O en diumenge a la nit? Perquè és el dia que baixa més l'audiència. Doncs com que és el dia que baixa més l'audiència, van estipular que els Òscar serien en dilluns, perquè era un dia que aconseguien allò que, és a dir, remuntar un dia que era un dia dolent negativament parlant en tema d'econòmic, sí.
El tema dels horaris es veu, per exemple, al Camp del Barça el dia que juga competició europea, que el partit és a 3:15, com veu gent que arriba a les 9 al camp, corrents, perquè ha hagut de sortir de la feina, perquè l'horari és pensat per una Europa seriosa amb els horaris, i aquí encara mantenim aquests horaris llatins que explicava el Víctor, no? Que a les 9 encara pots anar a comprar, o fins i tot a les 10 en algun supermercat sense cap mena de...
Hi ha botigues de queviures que estan obertes.
Sobre el partit, un aspecte concret, que els va semblar l'actuació d'aquest jugador del Real Madrid que va trepitjar un rival i que ara digui que no va ser voluntària aquesta acció, deixant de banda el resultat i com va anar el partit? Miserable. Els sembla l'actitud d'aquesta gent?
No, miserable, miserable. O sigui, és, no té nom, no té nom, perquè les càmeres ho diuen. És que a sobre hi ha la covardia de negar-ho, perquè si, mira, si no ho veu ningú, l'altre encara pot dir. Però és que es veu claríssimament que el vol trepitjar. Mira a terra... veu on, perquè primer posa un peu, no l'ha trepitjat, llavors com que torna a mirar i quan veu la mà posa el peu a sobre, no? El trepitja. Això és per no tornar a jugar mai més a futbol. Un individu que fa això no està capacitat per jugar a futbol, perquè la competició esportiva, tot i que a vegades doncs, hi hagi moments de beligerància propis del factor humà, del fragor de la batalla, no? I sobre, entenc que quan vas perdent tens un grau d'impotència molt fort i una ràbia, però clar, aquí és on surt el pitjor de l'individu, el millor a vegades. I en aquest cas, aquest individu no està capacitat per fer esport. Està capacitat per ser porter d'una discoteca o de vés a saber què. Però no per fer això, perquè... I a més amb un equip de primera divisió que juga a la Champions. Vull dir que el Barça ha dit que no farà res, però jo crec que aquí hi hauria dos elements que haurien d'intervenir. Un és la federació, d'ofici, i després el mateix equip d'aquest senyor, per principis, perquè imaginem que un jugador del Barça hagués fet aquesta cosa, aquesta actuació. El Barça té el deure de sancionar aquell jugador, perquè a més està deteriorant la imatge del club. Una altra cosa és que hi hagi, que això es pot produir una picabaralla entre dos jugadors per una raó, situació, per una jugada determinada, no? O amb un àrbitre, una cosa així, i que és una cosa entre ells dos i que hi ha una discussió. Però quan... És la raó era freda. No? Messi i aquell jugador passa per allà, i com que el veu a terra, doncs el trepitjo, per la ràbia que porta, de la impotència que porta, perquè hi ha un abisme entre en Messi i en Pepe, no? En tots els àmbits de la vida. I la impotència sempre genera violència.
Algun comentari més sobre aquesta acció?
Jo crec que va ser una actuació acord amb el posicionament que té el club que representa, no? Vull dir, han perdut l'Oremus, no saben on van, i l'únic que els queda és la impotència de ser un mal exemple pels nanos, que és el més important, perquè a part de que estem molts adults enganxats a la tele, també hi ha molts nens que veuen aquestes coses, no? I des de fa uns anys aquí s'està mirant molt això. És veritat que abans s'havia descuidat, però bueno, altres llocs encara no ho tenen clar.
En Jordi té raó més amb això que diu, perquè, perdoneu, perquè darrere no només hi ha el PP. El PP és l'executor, diguéssim, el destraler principal de l'equip. Però hi ha molts altres destralers, es va veure en tot el partit. La pel·lícula aquella que Espanya es va titular El Castanyazo, doncs era pràcticament això, no? Tot el món va poder veure que un equip jugava a futbol i un altre era un destraler que es dedicava a donar puntades de peu. Però... a part de destruir la imatge de tots aquests jugadors, que els veu tothom, darrere d'això hi ha un individu que es diu Mourinho, que és l'incitador d'aquesta violència. Com que ell també és un impotent, futbolísticament parlant, perquè no troba la manera de guanyar algú que és millor que ell, que és el Barça, busca la manera més barroera d'aconseguir-ho, o d'intentar-ho, si més no. I és quan ell estimula i empeny els seus jugadors, doncs, a aquest tipus de joc. I és clar, quan et trobes amb individus com en Pepe, que ja tenen la tendència innata a fer-ho, doncs es creixen i se senten coberts per portar-ho a terme. De manera que el responsable subsidiari de tot això és el senyor Mourinho.
Jo vaig llegir un tuit molt divertit, i que crec que té molta raó, que era: Florentino planifica, Mourinho apunta, Pepe dispara.
Sí, doncs és això. Sí, sí, clar.
Però fem-ho curt, perquè...
Algun comentari? Però no estem parlant de futbol, estem parlant del comportament de gent que veu moltes persones, i nanos.
Impresentable, i no cal dir res més.
En canvi, a Sant Cugat, per exemple, tenim un club, la UES, que quan formen jugadors dintre del seu planter, també els fan entrar en una campanya de valors en la qual Cugat.cat treballa, per explicar-los que l'esport ha d'anar més enllà d'un partit, d'un resultat, d'una actuació arbitral que un dia et pugui perjudicar i et tregui de polleguera, sinó que s'ha de basar també la formació esportiva en un conjunt de valors transversals que faci que sigui més conjugador, que sigui una persona, bàsicament, que és el que al cap i la fi som tots quan sortim al carrer. Tenim exemples santcugatencs també. Dolors, com ho vas veure?
No ho vaig veure, però...
Saps què ha passat?
Sé el que ha passat.
Sí que ho has vist.
Sí que ho he vist, i ho he vist moltíssimes vegades. No, bueno, evidentment és una actuació impresentable. La pitjor manera de... o sigui, és l'antiesport, no?, això. Però, bueno, aquestes coses que són tan competitives, doncs, generen també això, aquest tipus de violència. Per això hi ha uns hooligans, per això hi ha uns... bueno, hi ha aquesta manera de funcionar. Si l'esport pot ser això, una escola de valors, però moltes vegades és simplement diner i és això, i és competitivitat i val. No, vull dir lo del PP aquest impresentable total.
I em porta unes quantes. Avui un recull de les seves 10 millors accions, entre cometes, i Déu-n'hi-do les que porta. El Víctor feia referència que no som escandinaus pel que fa als horaris, però sí que sembla que almenys els catalans som escandinaus a l'hora de pagar l'IRPF, perquè tenim un IRPF similar als suecs. Això sí, paguem una mica menys d'IVA. El país nòrdic qüestiona menys els alts impostos perquè valora més els serveis públics que rep a canvi, millor fins i tot, bastant millor diria jo, que els que tenim a Catalunya, malgrat el nostre esforç fiscal. Tot això més, per lligar-ho amb una altra dada que expliquem avui a cua.cat, la Generalitat, a causa de la seva situació econòmica, deu entre 4 i 4,5 milions d'euros a l'Ajuntament, que és una molt bona part del pressupost, en temes bastant bàsics, com per exemple la llei de barris per millorar les planes, subvencions a les escoles bressol, una cosa bàsica en el nostre municipi, i les aportacions relatives a l'habitatge protegit. Com veuen aquestes xifres? Paguem com suecs, tenim serveis com a catalans, i a més ens trobem que el nostre govern no arriba a transferir els diners que necessita en aquest cas l'Ajuntament i tots els ajuntaments de Catalunya per donar serveis bàsics com habitatge i escoles bressol.
Va fer una frase una mica... Digue'm. Incorrecte políticament, però paguem com suecs i ens enganyen com xinos, com xinesos. Bé, escolta'm, la veritat és que l'article de l'Ara és fenomenal, perquè jo el tinc aquí davant en aquest moment, i m'agrada perquè a la part que diu Suècia ens es paga i es rep, posa una sueca, cosa molt significatiu.
Sí, ara sueca, ja
una sueca característica,
els tòpics,
i a la part de Catalunya posen un noi, en fi, és maquet, però...
A veure, és mono, també, no?
Sí, és mono, sí. Sí, és mono.
Però vols dir donar el vistiplau femení.
Però m'ha fet gràcia com el tòpic arriba inclús amb aquest, perquè sabeu que el tòpic de la sueca, sobretot als anys 50-60, era terrible. La sueca era...
Jo me l'estava mirant.
A veure, efectivament, el 56% aquest que se suposa que a partir de certa xifra haurà de pagar per IRPF un català, condueix una cosa claríssima, que és intentar per tots els mitjans que oficialment no arribi aquesta xifra a aparèixer, perquè clar, si haig de pagar més de la meitat del que cobro amb impostos, no m'interessa pagar-ho. Això seria una reacció perfectament natural, sobretot quan el retorn, que és en definitiva el que compta, és el que és. És a dir, si jo pujo a l'autopista i haig de pagar l'autopista, si l'escola bressol doncs haig de pagar, etcètera, etcètera, aleshores el que em vagin pagar el 56%, o el 50%, o el 38%, o el 40%, és injust, perquè no em tornen exactament el que haurien de tornar-me. Aquest seria un aspecte. L'altre aspecte que em sembla important és que aquesta arribar a l'estat del benestar, que aquí se suposava un moment determinat que hi estàvem arribant, encara no vam arribar. Quan ha començat la crisi del 2007, encara no hi havíem arribat a l'estat del benestar aquí. I en canvi, efectivament, tota la part aquesta d'increment del que es paga impostos va anar creixent d'una forma brutal, ja ho és. Però sobretot jo sempre dic el mateix, jo reivindico sempre, en un lloc on tu pots tenir uns grans guanys fins al 159%, tenint una SICAP i pagant un 1%, això ja és d'una injustícia absoluta. Absoluta. Per tant, no pot ser. I segur que hi ha un aspecte que és aquesta diferència brutal entre el que es paga i el que rep. Parlant sobretot de Catalunya. parlant sobretot de Catalunya, i això hi ha gent que viu aquí, que és d'origen extremeny, andalús, que quan va als seus pobles a l'estiu i parla amb la seva família, s'ha arribat a enfadar amb la pobra família perquè aquella família li està dient allò que va rebent i que li van dient que Catalunya tal, 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 i aquell home que viu aquí i que té la vivència diària i sap perfectament el que passa, que arriba a enfadar-se amb els seus cosins, amb els seus germans, amb els seus, quan li diuen segons quines coses. Per tant, penso, hem de pagar menys o hem de rebre més? Una de les dues.
Jo, el tema aquest de l'IRPF, l'Adrià vaig sentir el professor Carlos Torrecilla, deia que el fet d'incrementar tant els impostos segons quines franges, el que fa és acabar amb una... És un concepte que em agrada molt, era acabar amb la classe aspiracional, que és la gent que vol aspirar a més, no? Que vol fer més coses, que vol fer més gran el seu negoci. Llavors, pot arribar a un punt que dius, bueno, jo per què vull ser més gran si cobraré el mateix que sent com soc? Llavors, em va agradar el concepte aquest de classe aspiracional, no? I després, les conseqüències que tenim és... nosaltres el que ens passa és una colònia. I quan som una colònia que ens roben el 9% del PIB, o sigui, si Espanya ens roba, la Generalitat no pot pagar. O sigui, el gran problema, nosaltres tindríem superàvit. El problema és el robatori al que estem sotmesos. I és que això s'ha de ficar al cervell de la gent. Que es poden fer les coses millor? Sí. Que s'ha de gestionar millor els calés? Sí. I s'han de fer una sèrie de canvis, jo estic d'acord. Però el gran problema que tenim nosaltres no és ni de productivitat, ni de no tenir el tipus d'empresa que s'ha de tenir. És un problema de robatori. I això, i el que deies tu, és cert, jo tinc familiars, inclús amics, que baixen a veure la seva família i pugen indignats. Vull dir, el que és una fàbrica de fer independentistes són els peatges. Vull dir, queden acollonits, vella.
Algun comentari més sobre aquesta qüestió?
Bé, sí.
Potser ens haurem d'anar a viure a Suècia, posats a pagar.
Home, es paga molt.
O lluitar per viure millor aquí.
Es paga molt. Jo he viscut ja allà i es paga molt, però també els serveis són infinitament superiors i les cobertures també són molt superiors. Extraordinàries. Extraordinàries. I a més, si un, mentre un xicot estudia, mentre estudia, l'Estat el manté. L'Estat li paga. I quan finalment treballa, el que fa el noi o la noia que s'ha beneficiat d'aquestes cobertures és retornar a poc, a la mesura que puguin, a mesura del seu sou, allò que l'Estat els va deixar perquè ells poguessin estudiar i tenir la carrera que s'han buscat. Aquí, bé, això que diu el Jordi, clar, és que els números són els que són, i quan i els diners són els diners que hi ha són els que no són els que tu generes, sinó els que finalment et queden quan ha vingut un altre i s'ha emportat el que tu havies generat. De manera que, clar, tu has de viure amb allò, amb aquelles engrunes que et queden. I, a més, t'has d'enfrontar amb tot un món, el teu món interior, que et farà retrets i diràs que jo necessito això, jo necessito allò, tal, no? Clar, tens aquí, doncs, una pila de comarques i una pila de poblacions, més de 900 municipis, que estan escanyats i que tots miren al mateix lloc, que és el govern de Catalunya. Però és que el govern de Catalunya tampoc no té diners perquè no forma part d'un altre planeta. És Catalunya, el govern de Catalunya. I com que allò que els catalans produeixen s'ho emporta Espanya, doncs no tenim, justament ara, això que ha passat amb aquest accident que va haver-hi de tren a la plaça Catalunya, diu el responsable, tenim una freqüència de 19 trens l'hora. No, 19, és que no hi entenc. 19, es veu que el túnel aquell només poden ser 19, no sé quina freqüència de temps. Molt bé. I no podem, com que no hi ha inversions, no podem ampliar-ho i no podem tenir 24 trens en lloc de 19. I això genera, doncs, que a vegades puguin haver-hi errors humans o accidents i tal. I impotència absoluta i esperar que, home, potser qui mani a Madrid digui, home, doncs a veure si us deixem ampliar una mica un túnel i tot. És que això és terrible. De manera que hi ha un partit aquí a Sant Cugat que, sí, es dedica molt a fer aquests retrets a l'Ajuntament, dient-li que reclami a la Generalitat els diners que no li paga, perquè són el mateix partit, el qui governa Catalunya i qui governa Sant Cugat, i és un partit que li reclama, doncs, que amb això es podrien fer escoles bressol. També hi ha molta demagogia. Crida molt l'atenció que aquest partit, que va estar dues legislatures governant Catalunya, no traspassés els diners que ara reclama quan governava. Perquè si es tracta d'això, doncs aleshores... Si només és això, si és que hi ha calés, doncs aleshores ja ho podien haver fet, no? I crida molt l'atenció que aquest mateix partit, que tant reclama, quan governava, deixés Sant Cugat sense jutjats en benefici de Rubí.
Bueno, és que és un partit...
perquè qui governa Rubí és afecte al partit en qüestió, i en canvi qui governa Sant Cugat no ho és. O sigui, molta demagogia.
Però la història ja t'indica que aquest partit és un col·laborador necessari del col·laborador que estem patint. Vull dir...
És que sense aquest partit les coses serien molt diferents.
I si segueixen per aquesta senda, jo estic segur que serà un partit residual.
Així els hi va. Així els hi va. Dos regidors a Sant Cugat.
Dolors, sobre el tema econòmic.
Bueno, aquest, evidentment, el, jo què sé, el ciutadà, vull dir, té idea d'això, que hi ha un expoli, no? I en aquests moments de crisi, vull dir, que et vagin augmentant els impostos, o sigui, quan tothom no té feina, clar, és com allò, bueno, el recaudador d'impostos, vull dir, no sé, això potser el que afavorirà és que hi hagi encara més economia submergida, o sigui, la gent, doncs, bueno, fes-me la factura sense IVA, bueno, vull dir, tot aquest tipus de cosa, doncs, de que si el que sents és que encara t'estan escanyant més, vull dir, clar, sembla que el ciutadà de peu sigui el que hagi de solucionar tots els problemes que tenen els estats, tothom, no? Però vull dir, tu també tens la butxaca cada vegada més prima, no? Jo penso que tot això favorirà, doncs, això, que la gent, que cadascú vagi una mica pel seu compte i prescindeixi una mica de lo que és l'estat, no?
I com... A més, els efectes que tenen a l'economia real és molt senzill. Si tu et foten calés a base d'impostos, la gent anirà menys al teatre, que és el sector que estàs tu, la gent comprarà menys llibres o comprarà menys diaris, que és on està el Víctor, i la gent agafarà menys taxis, que és el sector que estic jo. Vull dir, tot repercuteix directament en l'economia. A vegades és una xifra sobre un paper,
però vull dir, és molt més que una xifra sobre un paper, és l'economia real.
I les previsions que tenim d'aquest any i del proper són de recessió econòmica. L'FMI ahir se li va filtrar alguna dada i explica que l'estat espanyol, en el qual ens inclouen, tenim la previsió de 2 anys de recessió, és a dir, l'economia cap enrere, i això vol dir destrucció de llocs de treball, i l'atur està al 20%. Grècia, que està fatal, el tenen al 18%. Imaginem-nos on ens situem. I els Estats Units, que estan en campanya de les republicanes de per elegir el candidat, la seva gran preocupació és rebaixar l'atur, que està al 8%. Imagineu-vos.
Vosaltres ens rieu l'altre dia, quan ho vaig dir fa 2 setmanes o 3,
no riem mai de tu, ja ho sé.
Però jo vaig dir que va 7 anys de vaques magres. Va començar el 2007 i el 2014. Però això l'Antic Testament ja ho diu, nois, és que només cal llegir-ho. 7 anys de vaques magres. 2007-2014. I després... cap a l'era de l'Almunia.
Però quina era, anirem
de... Els que quedem, no? Els que quedem.
Perquè, clar, més atur significa... Vaja, ja no sé quina situació es pot arribar amb més atur, perquè estem fregant límits que no havíem conegut mai.
És que l'altre llegia el diari que hi ha províncies que arriba al 30%. I el 30% és que és acollonant.
Home, i amb els joves és un 40 i alguna
cosa. Sí, és increïble.
Això però imagina quina perspectiva, eh?
Però més atur, que no és veritat. No és veritat. Igual com no és veritat que no hi ha diners, igual com això no és veritat, tampoc és veritat que hi hagi tant atur. És a dir, a veure, vull dir...
Economia submergida,
tampoc és
no?
Veritat, tampoc és veritat que la gent no guanyi uns diners, perquè si no, sortiríem al carrer i qui ens estarien esperant? A tots?
Però ara, Eduard, tu podries explicar, ara que dius això... No, diners sí que hi ha, diners Catalunya sí que en genera. Passa que se'n van allà... Ara això que explicava a micròfon tancat l'Eduard, que ha estat a Madrid... i ha vist els pressupostos de determinades institucions com són de disparats en comparant-se amb els nostres.
Sí, sí, afortunadament vaig tenir una visita al complex del Teatre del Canal, inaugurat per la senyora Esperanza Aguirre fa 3 anys, amb el director senyor Boadella, i clar, és un pressupost brutal.
Ho haurem de deixar aquí. Dolors Vilarassau, Eduard Gené, Víctor Alexandre i Jordi Mussó, moltíssimes gràcies per haver vingut. Molt bon dia als 4.
Bon dia.
Bon dia.
Moment ara per al butlletí i al magazín.